migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 15 de gener de 2023. La trobada entre Aragonès i Illa no desencalla l'acord pels pressupostos. Si bé des del govern s'ha valorat positivament, els socialistes constaten que les discrepàncies es mantenen i les dues parts s'han tornat a donar una setmana més per poder acostar posicions. Tres anys després del temporal Glòria i amb una pandèmia pel mig, les coses no han canviat gaire. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efren. Segons diuen els experts, el devastador temporal podria tornar a passar en qualsevol moment, sobretot perquè el canvi climàtic està agreujant les condicions climàtiques cap als extrems, o molta calor o molt fred.
Catalunya supera amb escreix la mitjana de natalitat espanyola i europea pel que fa al nombre de naixements, tot i que l'estat espanyol té la segona pitjor taxa europea.
Tot i que un estudi ha descobert que durant la pandèmia i el confinament el decreixement de la natalitat ha disminuït lleugerament, la tendència continua a la baixa.
En clau cultural, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, l'APEC, distribueix 5.000 paquets de tres revistes en diferents punts de Barcelona i Tarragona en el marc de la campanya T'agradarà llegir en català.
La iniciativa va néixer amb l'objectiu de normalitzar les revistes en català a les sales d'espera i aquest any s'ha enfocat directament als lectors.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, estem a les portes d'un canvi de temps que portarà una davallada de la temperatura, inicialment a cotes altes i mitjanes del territori, fortes ventades i també l'arribada de la neu al Pirineu, Prepirineu, fins i tot a una cota relativament baixa. Això serà de cara a la jornada de demà. Avui, però, ja tenim núvols abundants a zones de l'oest que deixen precipitació al vessant nord del Pirineu. Aquí acabarà baixant la cota de neu al voltant d'uns 1.000 metres, però a partir de mitja tarda deixarà de precipitar. Tot això, a partir d'aleshores, s'esperen alguns ruixats a zones del quadrant nord-est, seran localment moderats, i de cara a última hora del dia i durant la matinada de demà podrien aparèixer zones de la costa central. Pel que fa a la temperatura, avui valors molt suaus a la Costa Daurada, superant fins i tot la barrera en alguns casos dels 20 graus, i de cara a demà començarà a baixar, però encara aquí al litoral sud li costarà de baixar aquesta temperatura, per tant encara els valors seran força suaus. Demà la cota de neu baixarà inicialment a tan sols uns 500 metres a zones del quadrant nord-oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment la circulació a aquesta hora, pel que fa al volum de trànsit, es manté encara força estable i sense massa complicacions. L'única incidència a destacar, això sí, un accident a la C-12 a l'altura de Corbins. Es troba la via tallada en els dos sentits de la marxa, estan els vehicles d'emergències treballant en aquest punt i, per tant, de moment, la via en aquest punt, C-12 Corbins, tallada en els dos sentits de la marxa. La resta, de moment, com dèiem, sense més complicacions. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. I en esports, el Girona torna a guanyar i suma 7 jornades sense perdre a la primera divisió masculina de futbol.
Els gironins s'han imposat aquest dissabte al Sevilla per 2-1. L'equip català porta una ratxa positiva de 3 victòries i 4 empats.
A les vies de so, Jaume Dormois. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Judit Peñaranda i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La trobada entre Aragonès i Illa no desencalla els acords pels pressupostos.
El president de la Generalitat i el primer secretari del PSC s'han reunit aquest dissabte al vespre a Arenys de Mar en una trobada d'una hora i mitja que torna a deixar la negociació en un punt mort. Si bé des del govern s'ha valorat positivament, els socialistes constaten que les discrepàncies sobre els comptes de la Generalitat es mantenen. Les dues parts s'han donat una setmana més per seguir apropant posicions.
Aquest no acord ha estat valorat avui pels alcaldables de Barcelona, les municipals i pesos pesants dels seus respectius partits.
Des del PSC, Jaume Collboni ha instat el president Pere Aragonès a definir si prefereix acostar-se al PSC o a Junts i continuar amb el procés.
El senyor Aragonès i Esquerra Republicana han d'optar o pel progrés i la prosperitat que suposa desencallar infraestructures com l'aeroport, o pactar amb Junts per Catalunya, continuar un procés que ha aturat el país durant tants anys i que ha fet que perdéssim moltes oportunitats.
Des d'Esquerra, Ernest Maragall creu que el PSC hauria d'aclarir la seva estratègia.
No s'acaba d'entendre que se segueixi jugant a una mena de joc de rols, de veure qui s'emporta més la imatge de que pren l'última decisió o de que queda millor, que està en condicions de capitalitzar una o altra mesura. Estem parlant de l'interès general de la ciutadania. Estem parlant d'un pressupost de 40.000 milions.
Mentrestant, els municipis de tot el territori segueixen preparant les eleccions que han de tenir lloc el pròxim 24 de maig. A la Garrotxa, 11 dels 21 alcaldes de la comarca ja han anunciat que tornaran a presentar-se com a candidats. Són pràcticament la meitat dels actuals batlles garrotxins. A Olot, l'actual alcalde Pep Berga es postula per a ser reelegit en els comicis del 2023 amb il·lusió i ganes d'acabar tots els projectes pendents que la pandèmia ha impedit. Ens situa Natàlia Moreno des d'Olot Televisió.
Just quan queden prop de 4 mesos per les properes eleccions municipals, 11 dels 21 alcaldes de la Garrotxa ja han anunciat que tornaran a presentar-se com a candidats. Són pràcticament la meitat dels actuals batlles garrotxins els que responen favorablement quan se'ls pregunta si tornaran a encapçalar una llista municipal. 7 ja han decidit que la seva etapa acabarà amb aquest mandat. De moment, 3 alcaldes encara no han pres la decisió. Entre els 6 a continuar i els dubtes a tornar-ho a fer, pesa la manca de relleu que s'entreveu des de fa alguns anys a tots els municipis. Entre els que han fet un pas endavant es troba l'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegurant que es veia amb ganes de continuar. Berga està a punt de complir el seu primer mandat i vol encapçalar la realització dels projectes que ha començat a dibuixar en aquests 3 primers anys. A la capital de la Garrotxa ja han confirmat Esquerra Republicana de Catalunya amb Josep Quintana al capdavant i Josep Guix per part del PSC, a més d'un nou candidat, Marc Maltes, del Front Nacional de Catalunya. De moment, Olot en Comú està configurant l'equip i encara no té cap de llista, i la CUP ha engegat un procés participatiu fins al divendres 20 de gener perquè totes les persones empadronades a Olot puguin enviar els noms que els agradaria veure a la llista del partit per les properes eleccions municipals.
Els mapes indiquen que a partir de demà hi haurà un canvi de temperatura important. Les temperatures per sobre de l'habitual d'aquest hivern atípic s'acabaran i donant pas a una entrada d'aire fred. S'espera que durant la setmana hi hagi fortes ventades i nevades als Pirineus, informa Erika Palomares.
Segons les previsions meteorològiques, entre avui i demà hi haurà una entrada d'aire fred important. Això suposaria una tornada a la normalitat de l'hivern, que aquest any està sent atípic per les altes temperatures. De fet, aquesta entrada ja es comença a notar als Pirineus i aquesta tarda, segons el meteoròleg Alfred González Picó, ja es preveuen tempestes a algunes comarques.
Aquesta tarda es formaran tempestes, algunes de calamar-se, a les comarques, algunes comarques de Girona i nord de Barcelona, podran arribar fins i tot cap al Maresme, cap al vespre-nit, Vallès, fins i tot, oriental, i cap a la nit matinada, entre les 11, 12, 1, 2 de la matinada, algun ruixat cap al barcelonès, però coses molt locals, difícilment al barcelonès, molt locals, eh? Però això és l'entrada d'aire fred.
Demà, per tant, l'ambient serà de ple hivern, amb molt vent i sensació de fred. Picó alerta, sobretot, del vent que es preveu per dimarts.
Atenció dimarts al vent. En algunes comarques podrà ser violent. Atenció, i repetim, atenció, perquè podrem superar els 80, 100, 120 km per hora, fins i tot a llocs on no, habitualment no fa tant de vent. Vent de ponent a mestral, més aviat. Fred, no molt fred, però la sensació serà de fred acusat pel vent. Per tant, atenció a les infraestructures, als objectes mòbils, perquè poden patir quan se poden caure, poden moure's, etcètera, no?
Les ventades arreu i nevades als Pirineus, segons Picó, obrirà les portes a una entrada d'aire fred més forta. S'espera que el dimarts nevi als Pirineus i també podria fer-ho en alguns llocs on no és habitual. L'aire fred continuarà tota la setmana.
3 anys després del temporal Glòria i amb una pandèmia pel mig, les coses no han canviat gaire. Segons diuen els experts, el devastador temporal podria tornar a passar en qualsevol moment, sobretot perquè el canvi climàtic està agreujant les condicions climàtiques cap als extrems, o molta calor o molt de fred. Però sí que es poden prendre mesures a llarg termini. N'hem parlat amb un expert, n'informa la nostra companya Norma Lebrero.
Una primera mesura que pot ajudar els rius a no desbordar-se és evitar que passin per conductes i passos asfaltats. L'equip de l'enginyer hidrogràfic de l'UPC, David Pino, està treballant en un projecte de renaturalització dels rius.
Nosaltres deixem que la inundació surti del riu, no canalitzem estrictament, i deixem que la inundació surti del riu sense afectar, evidentment, la població, sinó afectar, evidentment, pot ser conreus o pot ser boscos, etc. Això serveix molt per disminuir l'impacte que té aquesta inundació.
Una altra mesura a llarg termini seria a la costa per ajudar a la regeneració natural de les platges.
Moltes de les platges, si no fem res, desapareixeran, però jo crec que no és sostenible regenerar la platja cada cop. Sinó que el que s'ha d'intentar fer és fer que els sediments que baixaven pel riu abans continuïn baixant o posar sediments en els rius. O...
I això passa per evitar els embassaments, que es tanquen els sediments, i reduir el nombre de boscos per conreus. La vegetació dels boscos fa de topall d'aquests sediments que finalment no arriben al mar.
La natalitat és un tema clau pel desenvolupament dels països per les seves implicacions econòmiques i socials, i Catalunya supera amb escreix la mitjana espanyola i europea pel que fa al nombre de naixements. En l'entorn europeu, de fet, l'estat espanyol té la segona pitjor taxa de natalitat. Tot i que un estudi ha descobert que durant la pandèmia i el confinament el decreixement de la natalitat va disminuir lleugerament, es manté una tendència continuada a la baixa i la incorporació de la dona al món laboral no ha ajudat a revertir-la. Ens n'informa la nostra companya Gemma Janó.
Catalunya supera la mitjana espanyola amb més de 50.000 nascuts a l'any davant dels 20.000 de l'Estat. És el resultat de l'estudi Natalitat en Espanya, realitzat per l'Escola de Negocis TBS Education de Barcelona entre els anys 2017 i 2021. Tot i això, el nombre total de naixements ha disminuït un 10%, un 8% si mirem les xifres de tot l'Estat. Edgar Sánchez, professor del centre i director de l'estudi, n'ha apuntat algunes possibles causes. Son declaracions a la xarxa.
Cuanto más incorporación de la mujer se ha dado, más se ha pronunciado la baja de la natalidad, lo cual quiere decir que hay una relación. Este estudio no implica causalidad. Creemos que sí, pero la dejamos como una hipótesis. El costo de la vivienda está aumentando muchísimo y eso complica mucho las cosas.
Tot i els permisos i altres ajudes públiques per promoure la natalitat, hi ha factors de l'entorn internacional que també poden afectar-hi.
La guerra en Ucrania, el fantasma de la recesión económica a nivel mundial, las altas tasas de inflación también a nivel mundial. Evidentemente hay estas nuevas iniciativas que seguramente van a tener un impacto, pero al ser un fenómeno complejo, también hay otros efectos que pueden, de alguna manera, reducir el impacto positivo de estas iniciativas.
L'estudi també conclou que no hi ha relació entre els ingressos i la natalitat. Així, els més rics no tenen més fills.
El mercat emblemàtic de Barcelona, la Boqueria, comença aquest dilluns 5 setmanes d'obres. Això farà que les parades funcionin a mig gas durant aquest temps. No quedarà tancat del tot en cap moment, però aquest dilluns ja no obriran la meitat dels comerços. Ho explica Norma Lebrero.
El paviment és la causa de les obres del mercat de la Boqueria. Està desgastat i els comerciants fa temps que reclamen que s'ha de renovar. Es farà a partir d'aquest dilluns, aprofitant que ja ha passat l'època clau de compres per Nadal i abans que comenci la temporada forta de turistes. Òscar Ovide és gerent de l'Associació de Comerciants de la Boqueria.
És evident que a ningú li agrada estar 5 setmanes tancat, però és un sacrifici que s'ha de fer pel bé i pel futur del mercat, perquè al final doncs, el client que vingui estigui millor, nosaltres puguem treballar en millors condicions.
No tots els comerciants estan contents amb la proposta.
5 setmanes és molt de temps. Poden agafar l'hàbit d'anar a comprar a un altre lloc, ja sigui Sant Antoni, Santa Caterina, i la Boqueria deixi de perdre el poc client local que encara li quedava.
Aprofito fent les vacances. Ja està. Però econòmicament, bueno, les vacances que sempre faig, pues les faig ara.
Molt malament, perquè això 5 setmanes no sé on arribarem. És massa temps. I hi ha gent que té diners estalviats.
Les obres es faran en dues fases. Fins al 20 de febrer estaran tancades les parades del costat muntanya i a partir d'aquesta data, les del costat mar.
Un motorista ha mort aquesta matinada en un xoc amb un turisme a la C-32 a l'alçada de Sant Pere de Ribes.
L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 25,5 en sentit Tarragona quan un cotxe ha encalçat una motocicleta que el precedia. El motorista, un home de 44 anys, veí de Tarragona, ha mort en l'impacte, mentre que els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos. Amb aquesta nova víctima ja són 9 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, una xifra que no inclou les dues víctimes mortals que hi va haver ahir a Sabadell en produir-se dins del terme municipal.
Del raban dels Mossos d'Esquadra investigant un accident de caça que ha acabat amb la vida d'un home d'edat avançada canejant a la Vall d'Aran.
L'incident ha tingut lloc aquest dissabte quan un tret d'una batuda de caça ha impactat a un home d'edat avançada que es trobava a la zona de Heixa Barrada. Fins al lloc s'hi ha desplaçat un helicòpter de rescat i una dotació del grup de rescat en muntanya dels pompiers d'Aran, a banda d'una patrulla d'agents del medi ambient i agents dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació per intentar esclarir-ne les causes.
L'Ajuntament de Granollers, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, fa un pas endavant per construir habitatge cooperatiu de cessió d'ús al municipi. S'ha elaborat un estudi que avala la viabilitat del projecte en un solar municipal del barri del Lledoner i que busca ara cooperatives per a la construcció de 29 habitatges.
El model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús potencia l'accés a l'habitatge no especulatiu, sense ànim de lucre i en pro de l'interès general. Un model alternatiu que es basa en la propietat col·lectiva de l'immoble per part de la cooperativa i el pagament del dret d'ús de cada habitatge. Amb aquesta modalitat, l'Ajuntament de Granollers té previst construir una trentena d'habitatges. En detalla més informació l'alcaldessa del municipi, Alba Bernocell.
El que estem treballant ara és les bases d'un concurs perquè apareixin aquests 29 habitatges. Per tant, una cooperativa pugui accedir presentant aquest projecte en aquest concurs i, per tant, es pugui fer càrrec d'aquesta construcció d'aquests 29 habitatges.
Al novembre de l'any passat, el consistori va rebre una subvenció de més d'un milió d'euros del fons Next Generation. Mig milió es destinarà a la construcció dels habitatges del carrer Rosselló i la resta per un bloc de lloguer social del Passeig de la Muntanya.
8 càmpings de l'Alt i el Baix Empordà tornen a ser els millors d'Europa. En tot l'estat espanyol han rebut la distinció de 17 establiments diferents. Ens ho amplia Josep López des de Ràdio Vilafant.
Els premis han estat concedits per l'Associació Automobilística de Referència als Països Baixos, ANWB, que ha premiat 8 càmpings empordanesos en una gala d'entrega celebrada a Utrecht, als Països Baixos. Del total de 8 càmpings premiats, 5 són de l'Alt Empordà i revaliden el reconeixement un any més. Es tracta de la Laguna de Castelló d'Empúries i l'Aquarius, l'Àmfora, les Dunes i la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. La resta són del Baix Empordà i són les Medes de l'Estartit, el Sandaia, Cipsela de Pals i l'Eurocàmping de Sant Antoni de Calonja. Dins els premis que ha repartit l'associació holandesa, cal destacar que la Ballena Alegre ha estat nominada a la categoria del càmping familiar més agradable a prop del mar. Val a dir que els premis de l'ANWB es concedeixen a través de les votacions de 26.000 holandesos i una auditoria externa que controla el procediment. A la vegada, pròximament, l'Associació Automobilística d'Alemanya, ADAC, també distingirà 6 establiments gironins, 4 dels quals són alempordanesos. Són l'Àmfora, la Ballena Alegre, les Dunes i Aquarius. També es premiaran establiments del Baix Empordà, com ara les Medes de l'Estartit i el Delfín Verd de Costa Brava Resort de Torroella de Montgrí.
En clau cultural, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català va distribuir el passat mes de desembre 5.000 paquets de 3 revistes en diferents punts de Barcelona i Tarragona en el marc de la campanya T'agradarà llegir en català. La iniciativa va néixer fa uns anys amb l'objectiu de normalitzar les revistes en català a les sales d'espera de professionals, consultes mèdiques o gabinets d'advocats. Aquest any ho han enfocat directament en els lectors perquè se les puguin endur i llegir a casa. Informa Erika Palomares.
Trobar revistes en català a les sales d'espera o als quioscs no sempre és fàcil. Per impulsar-ne la lectura i donar-les a conèixer, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català fa cada any la campanya T'agradarà llegir en català. Al desembre van entregar 15.000 revistes en diferents punts concorreguts de Barcelona i Tarragona. Escoltem Helena Solà, directora de la PEC.
Amb l'objectiu de què? Doncs que coneguin que hi ha moltes revistes en català, n'hi ha, i molt poques, són de molt conegudes per tothom. Llavors, n'hi ha moltes. Tenim unes 200 publicacions de diferent temàtica que la gent queda parada quan veu que n'hi ha tantes i totes publicades en català, no? Perquè al quiosc estem acostumats a veure-li les 3, 4, 5 capçaleres que coneix tothom, però n'hi ha moltes més.
A les llibreries, en canvi, se'n poden trobar de tota mena, de política, història, cultura, gastronòmiques, infantils. La seva venda, però, ha anat en decaiguda. Maura Espadaler és llibreter a la llibreria Laie de Barcelona.
El tema està que es ven poques revistes. Són sobretot gent que busca coses concretes o que són aficionats a una revista, però clar, amb el tema de la digitalització també hi ha molta gent que prefereix llegir els articles per separat perquè no li interessa tota la revista sencera.
De cara a aquest any, la PEC preveu tornar a fer campanya a la primavera, recuperant el seu objectiu inicial, distribuir revistes en català a les sales d'espera.
La Factoria Cultural de Terrassa posa en marxa la quarantena temporada de BBVA de dansa amb la companyia italiana Aterballetto.
La prestigiosa companyia, considerada una de les millors cases de la dansa d'Europa, porta a Terrassa un programa de tres peces contemporànies anomenat Dreamers sota el segell d'Ohad Narin, coreògraf de Batxeva Dance Company. La representació tindrà lloc aquesta tarda a les 6. La FACT Cultural ha programat una temporada, l'única estable de dansa de Catalunya, amb espectacles de grans companyies internacionals.
Notícies en xarxa. Esports.
El Girona torna a guanyar i suma 7 jornades sense perdre a la primera divisió masculina de futbol.
Primer triomf de Michael després del Mundial. Els gironins s'han imposat aquest dissabte al Sevilla per 2-1 gràcies als gols d'Estuani i Yangel Herrera, que han servit per capgirar el marcador advers amb el qual han començat el partit. L'equip català porta una ratxa positiva de 3 victòries i 4 empats.
Victòries per als dos equips catalans de la primera divisió femenina. El Llevant, les Planes i el Barça s'imposen als seus rivals.
Les de Sant Joan d'Espí tornen a guanyar un mes després. Victòria contra l'Alavés per 1-0 gràcies a una diana de Laura Martínez. Amb aquest resultat, l'equip català està ja fora del descens. Per la seva banda, el Barça ha sumat la 14a victòria consecutiva sent líder invicte a la categoria. El proper repte de l'esglagrana és la Supercopa d'Espanya, on s'enfrontaran contra el Real Madrid en les semifinals.
En primera federació, el Cornellà s'imposa al Nàstic i ja suma 3 victòries consecutives. Aquesta bona dinàmica els ajuda d'allunyar-se una mica més dels llocs de descens, però fa que els tarragonins s'allunyin de les eliminatòries de play-off. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El Nàstic segueix sense trobar el camí de la victòria i sumava ahir la segona derrota seguida contra la Unió Esportiva Cornellà després que Francesc Fullana, exjugador del Nàstic, marqués al minut 21. Els grana van reaccionar bé i van tenir fins a 4 oportunitats clares, però la pilota no va voler entrar. La segona meitat va ser molt dolenta de l'equip de Raül Agné, que veu com suma 4 dels darrers 18 punts en joc i continua baixant posicions en el final de la primera volta. El Nàstic va estar acompanyat per més de 800 aficionats que no van deixar d'animar. L'entrenador del Nàstic, Raül Agné, lamentava les oportunitats fallades per al seu equip i demanava respecte per la seva figura en aquests moments complicats.
No, jo el que deixo d'això estic cansat. Jo vull respecte, el que jo he mostrat sempre des del primer dia, aquí. Jo, quan toqui marxar, marxaré perquè vaig arribar en silenci i agraït. Però jo ara només demano respecte, és l'únic que demano. Jo entenc que és futbol, jo entenc quina és la meva feina, però el respecte per la convivència ha de ser màxim, sempre. Jo ho accepto tot, tot. I he dit mil vegades, si el problema sóc jo, adéu, cap problema. Però jo, mentre vegi la força dels jugadors, jo estic obligat. Però no vull, amb això sí que vull que se sigui més seriós.
Una derrota que posa en el punt de mira a l'entrenador de Mequinensa, que es tornarà a jugar al lloc contra la Sociedad Deportiva Logroñés, com ja va passar en el segon ultimàtum de la temporada. El partit serà el diumenge a les 12 del migdia al nou estadi Costa Daurada.
I acabem de saber que després d'aquesta derrota el Nàstic ha decidit destituir l'entrenador Raül Agné. En els pròxims dies anunciaran el seu substitut, segons acaba de confirmar el club en un comunicat. I en bàsquet anem en directe fins a Badalona, on el Joventut s'enfronta al Ferrol en partit de la Lliga Femenina Challenge. Allà hi tenim el nostre company Albert Guerra. Albert, bon dia.
Què tal, companys? Bon dia. Doncs el partit que tot s'ha acabat fa uns minuts amb derrota del Pèix contundent a més de 14 punts de diferència contra el Baxi Ferrol, 60-80. El Joventut avui no s'ha vist la versió sol oferir el conjunt de Rinera. Des del començament ha anat completament a remolc amb el 15-30 inicial i sorprès, això sí, l'equip de Badalona per una Clàudia Soriano i una Jessica Fequere espectaculars amb 18 punts cada una. El Ferrol, que arribava amb 4 jugadores dubtes, finalment no ha jugat Nevena Dimitrievic, però tot i així el conjunt visitant, que s'ha emportat la victòria a base de triples amb 12 ha anotat contra una penya que no ha donat, o millor dit, no ha tingut cap opció. Ho ha intentat Lexus Johnson en l'últim quart, en què sí que el Joventut ha guanyat per 20-11, però ja era massa tard. La reacció arribava massa tard i la penya s'ha quedat a les portes de guanyar aquest partit. Per tant, el Joventut no serà líder de Lliga Challenge aquesta jornada. Sí que ho serà, en canvi, el Baxi Ferroc, juntament amb Zamora i Escà. L'equip gallec guanya l'Averaix contra els Verdinegres, una dada molt important, tenint en compte que aquest grup fa xup-xup i està tot molt ajustat.
Moltes gràcies, Albert. I d'altra banda, cop d'autoritat d'un bàsquet Girona que comença a respirar amb més tranquil·litat a l'ACB.
Important resultat per l'equip català, que amb aquesta ja porta 6 victòries. Els gironins han superat aquest dissabte el Bilbao per un clar 84-59 i ja tenen 3 victòries més que els equips que estan en descens.
I en futbol sala, el Barça s'emporta el derbi contra l'Indústria Santa Coloma. Els blaugranes s'han imposat als colomencs per 6-5. Amb aquesta victòria, els de Jesús Blasco són líders en solitari, mentre que els de Santa Coloma de Gramenet, a la part mitja-baixa, es mantenen fora de la zona de descens. I quan falten pocs minuts per arribar a 3:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació pel sistema immunitari. El sistema immunitari és un sistema força complex que, resumidament, s'encarrega de fer front als patògens i de combatre'ls. És a dir, discerneix entre el que és propi o el que és estrany a l'organisme. Cal tenir present aquest sistema durant tot l'any, però sobretot els mesos de més fred o els canvis sobtats de temperatura de la tardor. És important que les barreres de defensa funcionin correctament per tal d'evitar les infeccions característiques de l'època, com la gastroenteritis o les grips. Per tant, per tal de beneficiar-les i modular-les, cal mantenir una alimentació correcta i enfocada a afavorir el sistema immunitari. A més d'evitar els aliments que poden empitjorar el seu funcionament, com l'excés de sucres d'addició, les farines refinades, els processats, la brioixeria, les grasses saturades provenents d'embotits olis refinats, o l'alcohol i el tabac, és important assegurar la presència de certs aliments a la dieta que aportin les vitamines i els minerals necessaris per a reforçar-lo. Per tant, l'alimentació ha de ser rica en fruites i verdures de temporada com els cítrics, la taronja, la mandarina, el kiwi o el caqui, les crucíferes com la coliflor o el bròcoli i els pebrots o el julivert. Totes elles riques en vitamina C, sobretot si es consumeixen crues o poc cuinades. També han de formar part de l'alimentació de tardor les fonts de beta-carotè i provitamina A, com les pastanagues, la carbassa, el moniato o els espinacs, sense oblidar els antioxidants, els aliments rics en vitamina E i els que contenen zinc, seleni i ferro, els ous, els cereals complets, les llavors com sèsam, el lli i la chia, els fruits secs, l'oli d'oliva verge, les nous de Brasil, màxim un grapat a mà tancada setmanal, els llegums i el peix o el marisc, sobretot el blau petit del Mediterrani com els seitons al barat. També alguns aliments amb propietats antimicrobianes, antiinflamatòries o fluidificants, com l'all, la ceba, el gingebre o els bolets shiitake. A més, a l'haver-hi una relació estreta entre la salut intestinal i el sistema immunitari, és indispensable mantenir una microbiota sana i, per tant, caldrà portar aliments fermentats com les verdures fermentades tipus kimchi o xucrut o d'altres en conserva com els cogombrets o els derivats lactis naturals, com el iogurt o el kèfir, diàriament. Finalment, i no per això menys important, és interessant realitzar alguna activitat física moderada a l'aire lliure per mantenir-se actiu i assegurar la síntesi de vitamina D. Seguir una alimentació saludable i enfocar a reforçar el sistema immunitari, mantenir-se actiu, assegurar un bon descans i realitzar activitats a l'exterior és imprescindible per prevenir els refredats, les infeccions o les gastroenteritis característiques de l'època.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 15 de gener de 2023. La trobada entre Aragonès i Illa no desencalla l'acord pels pressupostos. Si bé des del govern s'ha valorat positivament, els socialistes constaten que les discrepàncies es mantenen i les dues parts s'han donat una setmana més per seguir apropant posicions. Tres anys després del temporal Glòria i amb una pandèmia pel mig, les coses no han canviat gaire. Judit Peñaranda, bon dia.
Bon dia, Efrem. Segons diuen els experts, el devastador temporal podria tornar a passar en qualsevol moment, sobretot perquè el canvi climàtic està agreujant les condicions climàtiques cap als extrems, és a dir, un molt de calor, un molt fred.
Catalunya recupera amb escreix la mitjana de natalitat espanyola, volien dir, supera amb escreix, i europea pel que fa al nombre de naixements, tot i que l'estat espanyol té la segona pitjor taxa europea.
Tot i que un estudi ha descobert que durant la pandèmia i el confinament el decreixement de la natalitat ha disminuït lleugerament, la tendència continua a la baixa.
En clau cultural, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català distribueix 5.000 paquets de 3 revistes en diferents punts de Barcelona i Tarragona en el marc de la campanya T'agradarà llegir en català.
La iniciativa va néixer amb l'objectiu de normalitzar les revistes en català en les sales d'espera i aquest any s'ha enfocat directament als lectors.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, estem a les portes d'un canvi de temps que portarà una davallada de la temperatura, inicialment a cotes altes i mitjanes del territori, fortes ventades i també l'arribada de la neu, al Pirineu, Prepirineu, fins i tot a una cota relativament baixa. Això serà de cara a la jornada de demà. Avui, però, ja tenim núvols abundants a zones de l'oest, que deixen precipitació al vessant nord del Pirineu. Aquí acabarà baixant la cota de neu al voltant d'uns 1.000 metres, però a partir de mitja tarda deixarà de precipitar. Tot això, a partir de les hores, s'esperen alguns ruixats a zones del quadrant nord-est, seran localment moderats, i de cara a última hora del dia i durant la matinada de demà podrien aparèixer zones de la costa central. Pel que fa a la temperatura, avui valors molt suaus a la Costa Daurada, superant fins i tot la barrera en alguns casos dels 20 graus, i de cara a demà començarà a baixar, però encara aquí al litoral sud li costarà de baixar aquesta temperatura, per tant encara els valors seran força suaus. Demà la cota de neu baixarà inicialment a tan sols uns 500 metres a zones del quadrant nord-oest. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a incidències, recordar, destacar que tenim una via tallada per un accident, és la C12, a l'altura de Corbins, es manté tallada en els dos sentits de la marxa per un accident i, per tant, hi ha algunes aturades en els dos sentits de la marxa. A la resta, però, en principi, volum de trànsit encara baix i sense altres retencions o incidències destacables. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. I en esports, cop d'autoritat d'un bàsquet Girona que comença a respirar amb més tranquil·litat a la CB.
Els gironins han superat aquest dissabte el Bilbao per un clar 84-59 i ja tenen 3 victòries més que els equips que estan en descens.
A les vies de so, Jaume Dormoa, a la producció dels serveis informatius de la xarxa, i us parlen Judit Peñaranda i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. La trobada entre Aragonès i Illa no desencalla l'acord pels pressupostos.
El president de la Generalitat i el primer secretari del PSC s'han reunit aquest dissabte al vespre a Arenys de Mar en una trobada d'una hora i mitja que torna a deixar la negociació en un punt mort. Si bé des del govern s'ha valorat positivament, els socialistes constaten que les discrepàncies sobre els comptes de la Generalitat es mantenen. Les dues parts s'han donat una setmana més per seguir apropant posicions.
La negociació dels pressupostos ha desenterrat una de les qüestions més polèmiques de l'any passat, fins al punt de destacar el debat, l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Després que Ernest Maragall apuntés ahir que s'estava plantejant reobrir el debat, el PSC, en boca del candidat barceloní Jaume Collboni, ha advertit que no s'entén reobrir el debat sense abordar l'ampliació.
Això és objecte de la negociació, però és evident que dir que, diguem-ne, parlar de l'aeroport sense parlar d'ampliació, que és el que he escoltat per part d'algun portaveu d'Esquerra Republicana, és que no s'entén. Nosaltres el que volem és una mica de claredat, idees clares. Estem per l'ampliació o no estem per l'ampliació, estem per l'inversió del Hard Rocks o no estem per l'ampliació, o no estem pel Hard Rocks, estem pel quart cinturó o no ho estem. I aquesta decisió és bastant binària, diguem-ne, és sí o no.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Colau s'ha mostrat sorpresa per les condicions que ha posat el PSC per tancar els pressupostos. Recordem que en Comú Podem va arribar a un acord amb el govern el desembre passat per pactar els comptes.
Els mapes indiquen que a partir de demà hi haurà un canvi de temperatura important. Les temperatures per sobre de l'habitual d'aquest hivern atípic s'acabaran i donaran pas a una entrada d'aire fred. S'espera que durant la setmana hi hagi fortes ventades i nevades als Pirineus. Informa Erika Palomares.
Segons les previsions meteorològiques, entre avui i demà hi haurà una entrada d'aire fred important. Això suposaria una tornada a la normalitat de l'hivern, que aquest any està sent atípic per les altes temperatures. De fet, aquesta entrada ja es comença a notar als Pirineus i aquesta tarda, segons el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, ja es preveuen tempestes a algunes comarques.
Aquesta tarda es formaran tempestes, algunes de calamar-se, a les comarques, algunes comarques de Girona i nord de Barcelona, podran arribar fins i tot cap al Maresme, cap al vespre-nit, Vallès, fins i tot, oriental, i cap a la nit matinada, entre les 11, 12, 1, 2 de la matinada, algun ruixat cap al barcelonès, però coses molt locals, difícilment al barcelonès, molt locals, eh? Però això és l'entrada d'aire fred.
Demà, per tant, l'ambient serà de ple hivern, amb molt vent i sensació de fred. Picó alerta, sobretot, del vent que es preveu per dimarts.
Atenció dimarts al vent. En algunes comarques podrà ser violent. Atenció, i repetim, atenció, perquè podrem superar els 80, 100, 120 km per hora, fins i tot a llocs on no, habitualment no fa tant de vent. Vent de ponent a mestral, més aviat. Fred, no molt fred, però la sensació serà de fred acusat pel vent. Per tant, atenció a les infraestructures, als objectes mòbils, perquè poden patir quan se poden caure, poden moure's, etc. No?
Les ventades arreu i nevades als Pirineus, segons Picó, obrirà les portes a una entrada d'aire fred més forta. S'espera que el dimarts nevi als Pirineus i també podria fer-ho en alguns llocs on no és habitual. L'aire fred continuarà tota la setmana.
3 anys després del temporal Glòria i amb una pandèmia pel mig, les coses no han canviat gaire. Segons diuen els experts, el devastador temporal podria tornar a passar en qualsevol moment, sobretot perquè el canvi climàtic està agreujant les condicions climàtiques cap als extrems, o molta calor o molt de fred. Però sí que es poden prendre mesures a llarg termini. N'hem parlat amb un expert, n'informa la nostra companya Norma Lebrero.
Una primera mesura que pot ajudar els rius a no desbordar-se és evitar que passin per conductes i passos asfaltats. L'equip de l'enginyer hidrogràfic de l'UPC, David Pino, està treballant en un projecte de renaturalització dels rius.
Nosaltres deixem que la inundació surti del riu, no canalitzem estrictament, i deixem que la inundació surti del riu sense afectar, evidentment, la població, sinó afectar, evidentment, pot ser conreus o potser boscos, etc. Això serveix molt per disminuir l'impacte que té aquesta inundació.
Una altra mesura a llarg termini seria a la costa per ajudar a la regeneració natural de les platges.
Moltes de les platges, si no fem res, desapareixeran, però jo crec que no és sostenible regenerar la platja cada cop. Sinó que el que s'ha d'intentar fer és fer que els sediments que baixaven pel riu abans continuïn baixant o posar sediments en els rius. O...
I això passa per evitar els embassaments, que es tanquen els sediments, i reduir el nombre de boscos per conreus. La vegetació dels boscos fa de topall d'aquests sediments que finalment no arriben al mar.
La natalitat és un tema clau pel desenvolupament dels països per les seves implicacions econòmiques i socials. I Catalunya supera amb escreix la mitjana espanyola i europea pel que fa al nombre de naixements. En l'entorn europeu, de fet, l'estat espanyol té la segona pitjor taxa de natalitat. Tot i que un estudi ha descobert que durant la pandèmia i el confinament el decreixement de la natalitat va disminuir lleugerament, es manté una tendència continuada a la baixa i la incorporació de la dona al món laboral no ha ajudat a revertir-la. És una informació de la nostra companya Gemma Genó.
Catalunya supera la mitjana espanyola amb més de 50.000 nascuts a l'any davant dels 20.000 de l'Estat. És el resultat de l'estudi Natalitat en Espanya, realitzat per l'Escola de Negocis TBS Education de Barcelona entre els anys 2017 i 2021. Tot i això, el nombre total de naixements ha disminuït un 10%, un 8% si mirem les xifres de tot l'Estat. Edgar Sánchez, professor del centre i director de l'estudi, n'ha apuntat algunes possibles causes. Son declaraciones a la xarxa.
Cuanto más incorporación de la mujer se ha dado, más se ha pronunciado la baja de la natalidad, lo cual quiere decir que hay una relación. Este estudio no implica causalidad. Creemos que sí, pero la dejamos como una hipótesis. El costo de la vivienda está aumentando muchísimo y eso complica mucho las cosas.
Tot i els permisos i altres ajudes públiques per promoure la natalitat, hi ha factors de l'entorn internacional que també poden afectar-hi.
La guerra en Ucrania, el fantasma de la recesión económica a nivel mundial, las altas tasas de inflación también a nivel mundial. Evidentemente hay estas nuevas iniciativas que seguramente van a tener un impacto, pero al ser un fenómeno complejo, también hay otros efectos que pueden de alguna manera reducir el impacto positivo de estas iniciativas.
L'estudi també conclou que no hi ha relació entre els ingressos i la natalitat. Així, els més rics no tenen més fills.
L'auge de la fotografia analògica s'obre camí en plena era digital, i més entre el jovent que no ha viscut aquesta època. És una tendència a l'alça des de la pandèmia, fet que ha incrementat exponencialment el preu de les càmeres d'un sol ús i dels carrets. És una crònica de Judit Larios des de Ràdio Ciutat de Badalona.
La botiga fotogràfica Domingo, situada al centre de Badalona, ha notat un repunt de joves, en la seva majoria, que volen captar la seva vida d'una forma més vintage. Per aconseguir-ho, els aficionats compren càmeres d'un sol ús, una moda que va iniciar-se fa 3 anys, però que ara ja s'ha disparat. Ens ho explica Jordi Domingo, propietari d'aquesta botiga.
Semblava una moda, però està durant més del compte. L'eclosió màxima ha sigut després de la pandèmia. No se sap ben bé com ha anat, però ha sigut amb gent que ha trobat càmeres a casa seva, dels seus antepassats o familiars, i això ha fet que les volguessin utilitzar sense tenir cap mena de coneixement ni haver conviscut mai amb un tipus de tecnologia que no va amb ells, no? Perquè la majoria són jovent i aquest jovent és un jovent digital.
Entre les càmeres també trobem les instantànies que, segons Domingo, mai han passat de moda. La pel·lícula que s'utilitza canvia amb la càmera, segons si és antiga o nova. Ja sigui d'un sol ús o instantània, la mirada creativa determinarà el resultat de cada tir. Perquè recordem que, a diferència del que estem acostumats actualment, el carret no és infinit.
L'aeroport de Girona va acabar l'any amb 1,3 milions de passatgers. Si bé durant el 2022 la terminal va augmentar en operacions, encara no s'han recuperat els nivells de passatgers previs a la pandèmia. Per això, des del patronal de turisme consideren que per poder créixer és important la futura estació de l'AVE i el treball conjunt. És una crònica de Televisió de Girona.
L'aeroport de Girona segueix sense recuperar les xifres d'abans de la pandèmia i el 2022 es va quedar sense un 32% per sota dels passatgers que van passar-hi l'any 2019. Ara, en el futur proper, hi ha l'objectiu de tornar a fregar els 2 milions de passatgers per any. I pel patronat de turisme Costa Brava ha de ser vital la construcció de l'estació de l'AVE a l'aeroport, que segons el govern espanyol podria estar llesta l'any 2026. Així ho exposa el vicepresident primer del patronat de turisme Costa Brava Girona, Jaume Dolzat.
Es té present, a més la pròpia ministra doncs, ho ha dit, a més hi ha una comissió, en aquest cas, a tres parts, entre la presidència de la Diputació de Girona, però també hi ha el Departament de Territori i la Secretaria General del Ministeri, en aquest cas, de Mobilitat i d'Agenda Urbana, on ja es parlen d'aquests temes i on, tant que faci molt més atractiu poder volar a l'aeroport de Girona.
Un altre dels reptes que té l'aeroport de Girona és no dependre d'una única companyia, que en aquest cas és Ryanair. Aquest nou organisme agrupa la Generalitat, la Diputació i 15 ajuntaments hi ha de servir per impulsar campanyes per reimpulsar l'equipament de Vilobí d'Onyar més enllà de l'estiu. En total, es gestionaran gairebé 2 milions d'euros.
El turisme internacional a Ripoll ha augmentat pràcticament un terç respecte al 2022. Són les dades que es poden extreure del que ha registrat l'Oficina de Turisme de la Vila Comtal, que això, no obstant, també ha registrat un petit descens dels visitants en general en el mateix període. És una crònica de televisió del Ripollès.
En el període de gener a novembre del 2022, gairebé 60.000 persones han visitat i fet turisme per Ripoll. Es tracta d'un petit descens en relació al mateix període del 2021. El turisme internacional, però, ha augmentat un 32%, una xifra que des del consistori es valora molt positivament. Així ho explica Mona Olivega, regidora de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
Podem constatar, doncs, que aquest any han vingut més turistes de fora. També és normal, veníem de 2 anys de pandèmia en què el turisme va ser molt interior, i que aquest any doncs, ens han visitat sobretot doncs, gent de França. Hem trobat molts holandesos també i de la resta d'Europa, americans i asiàtics també. Jo diria que amb dades hem superat amb el 50% el nombre de visites.
Més enllà de l'origen dels visitants, la tipologia de turisme que ha fet més presència de Ripoll aquest 2022 és el familiar. Tradicionalment sempre ha estat així i des del consistori es potencia.
En clau cultural, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català va distribuir el passat mes de desembre 5.000 paquets de 3 revistes en diferents punts de Barcelona i Tarragona en el marc de la campanya T'agradarà llegir en català. La iniciativa va néixer fa uns anys amb l'objectiu de normalitzar les revistes en català a les sales d'espera de professionals, consultes mèdiques o gabinets d'advocats. Aquest any s'ha enfocat, però, directament en els lectors perquè se les puguin endur i llegir a casa. Informa Erika Palomares.
Trobar revistes en català a les sales d'espera o als quioscs no sempre és fàcil. Per impulsar-ne la lectura i donar-les a conèixer, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català fa cada any la campanya T'agradarà llegir en català. Al desembre van entregar 15.000 revistes en diferents punts concorreguts de Barcelona i Tarragona. Escoltem Helena Solà, directora de l'APEC.
Amb l'objectiu de què? Doncs que coneguin que hi ha moltes revistes en català, n'hi ha, i molt poques són de molt conegudes per tothom. Llavors, n'hi ha moltes. Tenim unes 200 publicacions de diferent temàtica que la gent queda parada quan veu que n'hi ha tantes i totes publicades en català, no? Perquè al quiosc estem acostumats a veure-li les 3, 4, 5 capçaleres que coneix tothom, però n'hi ha moltes més.
A les llibreries, en canvi, se'n poden trobar de tota mena, de política, història, cultura, gastronòmiques, infantils. La seva venda, però, ha anat en decaiguda. Maura Espadaler és llibreter a la llibreria L'Aie de Barcelona.
El tema està que es ven poques revistes. Són sobretot gent que busca coses concretes o que són aficionats a una revista, però clar, amb el tema de la digitalització també hi ha molta gent que prefereix llegir els articles per separat perquè no li interessa tota la revista sencera.
De cara a aquest any, l'APEC preveu tornar a fer campanya a la primavera, recuperant el seu objectiu inicial, distribuir revistes en català a les sales d'espera.
Aquest cap de setmana arrenca la temporada de 3 toms a diverses localitats. Una de les trobades més multitudinàries ha tingut lloc a Valls, on s'hi ha celebrat el centenari de la bandera de la Societat de Sant Antoni.
La festa, declarada festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat, estrena diversos carruatges històrics i posa en marxa, per segon any consecutiu, el protocol de benestar animal de la coordinadora de 3 toms de Tarragona. Coincidint amb la celebració, els forners de la ciutat i la regidoria de Comerç i Turisme esperen repartir 300 tortells que enguany vendran acompanyats d'una bossa feta especialment per a la celebració.
Paramos mostra l'obra de l'escultora Tània Font amb l'exposició Equidici. La mostra reuneix escultures amb aparença de carcasses buides a l'estil de l'esquelet extern que tenen alguns animals. Ens ho amplia Carles Ribas des de Ràdio Palamós.
Diuen que l'art és un procés d'organització d'elements en una forma que apel·la als sentits i les emocions. Per a l'escultora palamosina Tania Font és molt més que això. És una manera d'entendre el que la rodeja i la millor manera d'expressar-se. Durant 2 mesos, la Capella del Carme de Palamós acollirà l'exposició Ecdisi, una mostra de les peces més emotives d'aquest artista. Una metàfora del procés de mudar la pell, conservar el que és essencial i desempallegar-se del que no és útil, crear un canvi, una metamorfosi.
Aquestes escultures són la carcassa dels animals, dels artròpodes que creixen dintre i l'han de deixar i fer-ne una de nova, com els crancs, com els escarbats, o, per exemple, les serps ho fan també, no?, de deixar una pell i mudar la pell.
L'exposició de Tania Font es podrà veure a la Capella del Carme de Palamós fins al 12 de març. També s'han programat 3 visites guiades.
Notícies en xarxa. Esports.
Cop d'autoritat d'un bàsquet Girona que comença a respirar amb més tranquil·litat a l'ACB.
Important resultat per l'equip català, que amb aquesta ja porta 6 victòries. Els gironins han superat aquest dissabte el Bilbao per un clar 84-59 i ja tenen 3 victòries més que els equips que estan en descens.
Avui és el torn del Baxi Manresa, que està a la zona perillosa. El Barça i el Joventut de Badalona, que també jugaran els seus partits respectius avui. La penya, ja sense intencions de ser caps de sèrie a la Copa del Rei, buscarà el Bues Arena refer-se de la derrota a Brescia a l'Eurocup. Ens en fa la prèvia Ferran Vinaixa des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut juga aquesta tarda a la pista del Baskonia. Els verdinegres són conscients de la dificultat de vèncer a la pista de l'equip de moda de la CB i de l'Eurolliga, ja que els de Penyarroya són co-líders de la CB juntament amb Madrid i Barça, i a l'Eurolliga són un sol triomf de lideratge. El Baskonia està fent un joc espectacular amb Howard com a gran estrella, però la penya es vol aprofitar de la situació que els vitorians han jugat 2 partits d'Eurolliga aquesta setmana i, per tant, arribaran més desgastats després de jugar contra el Bayern de Múnich a mitjans de setmana i divendres contra el Partizan. Els verdinegres encadenen 7 victòries en els últims 8 partits a l'ACB, però en canvi van perdre a Brescia. El jugador Pep Busquets insisteix que el Baskonia passa per un bon moment.
Segurament Baskonia és ara mateix un dels equips més en forma de tota Europa. No serà un partit fàcil, això ja ho sabem, haurem d'anar allà i bueno, deixar-nos de la pell si volem treure la victòria. Ara el Baskonia està molt, un moment molt dolç per ells, estan anotant molt de 3, estan ficant molts punts, llavors, bueno, la defensa serà clau.
El partit entre el Baskonia i el Joventut es jugarà al Bues Arena a partir de les 5 de la tarda.
Pel que fa al futbol, en el grup 2 de la Primera Federació, el Sabadell visita l'Atlètic Balears a domicili. I anem en directe amb el nostre company Adri Arroyo. Adri, bon dia.
Bon dia, Fren. Victòria a última hora del centre d'esport Sabadell al minut 94, agònica, i a més amb un jugador menys per l'expulsió del capità Morgado en el minut 67. El gol d'Àlex Gualda ha arribat en el 94, quan se n'havien descomptat 6. Abans el Balears havia tingut una a la primera meitat, un remat a cap de Dioni que ha sortit fora, i sobretot Canario a la segona part amb un xut al pal. Avui el Sabadell ha fet un partit realment molt seriós en defensa i producte de tot això acaba passant a la taula el conjunt mallorquí gràcies a aquest 0-1 aquí a l'estadi Balear, recorrent des del canvi d'entrenador un amistós i 2 partits de Lliga pel conjunt de Miqui Lladó, els 3 resolts de la mateixa manera. Victòria per la mínima, en porteria 0, 1-0 i gràcies a tot això el Sabadell surt al descens just quan creuem l'equador de la Lliga.
Moltes gràcies, Adri. I en hoquei, el Noia Freixenet s'imposa amb comoditat a un Girona amb manca de determinació. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Bon dia, el Noia Freixenet va arrencar amb solvència a la segona volta de la fase regular de l'Hockey Lliga i va endur-se un clar triomf per 5-0 en la visita a l'Ateneu d'un Girona voluntariós però molt tou a les àrees. L'equip sadurninenc va iniciar el partit amb el vent a favor quan als 5 minuts Martí Gavarró agraïa la titularitat amb el primer gol de la tarda. Abans del descans, un inspiradíssim Xavi Costa encertava un penal i finalitzava una bona jugada col·lectiva per posar en clar avantatge al conjunt de Pere Vares abans del descans. El Girona va ensenyar les dents en pocs moments durant el partit i podria haver tingut les seves opcions de ficar-se en la baralla, però va desaprofitar 2 faltes directes i una superioritat numèrica i no va aconseguir mai superar un Blai Roca sensacional sota pals. La segona part més ensupida va desvetllar-se al tram final amb una gran acció individual d'Esteller i una nova aparició de Costa al darrer minut per signar un triplet i posar el llaç a la victòria. Bon resultat que permet al Noia deixar enrere la relliscada de fa una setmana contra el Voltregà i que li va fer perdre el segon lloc de la classificació. Es manté el pols intens a la part alta de la taula amb un Noia tercer empatat a punts amb el Reus i a dos del Liceu, que ocupa la segona plaça.
D'altra banda, derrota del Sant Cugat a casa contra l'Arenys de Munt en un partit molt igualat. Els del Vallès es troben a la zona de descens, n'informa Arnau Martínez des de Cugat Mèdia.
El Patió Gai Club Sant Cugat ha perdut 3-4 en un partit molt anivellat, però que no han pogut aconseguir cap punt. Joan Carles Vadillo, entrenador.
No, hem fet el més difícil, que era remuntar el partit, que estava força complicat. I després, al final, d'una manera incomprensible, doncs l'hem regalat. Partit que teníem ben encarat, amb 9 faltes d'equip rival i no dos errades que ens han costat 2 gols.
El Sant Cugat visitarà la pista del Reus Deportiu la setmana vinent. Rival complicat, que està a la part alta de la classificació. Veurem com enfronta aquest partit i s'aconsegueix sortir de la zona de descens.
En l'hoquei Lliga Femenina, el Manlleu aconsegueix la classificació per a la Copa de la Reina gràcies a un 2-3 polèmic, ja que l'àrbitre va acabar anul·lant un gol de les santcugatenques en el darrer tram del partit. Ens ho explica Dionís Crucelles des de Ràdio Manlleu.
13a jornada de l'hoquei Lliga Femenina, jugat ahir a la pista del Club Sant Cugat, o Club Hockey Sant Cugat, i el Manlleu. Era un partit on les manlleuenques havien de fer el mateix marcador que l'equip del Fraga, o millor, i per tant van aconseguir aquesta quarta posició tan desitjada per ser caps de sèries a la Copa de la Reina. Però hem explicat el partit molt ràpid perquè va ser un partit molt intens, amb moltes alternatives al marcador. Primer 0-1, Joana Comas, límit del descans, 0-2 Nara López al començament de la segona part, uns minuts més tard Ariadna Avilés feia l'1-2 i Alba Ambrós empatava el partit. Quan ens veiem abocats gairebé a un empat, a 3 minuts pel final, on a Castellví feia el 2-3. Hi va haver un tercer gol per part del Sant Cugat que l'àrbitre va anul·lar amb molta polèmica. Era el 3-3 que hauria estat definitiu als 4 segons perquè s'acabés el partit, però l'àrbitre l'anul·la i finalment doncs feia que el 2-3 fos definitiu i com en Lleu s'endugués aquests 3 punts de la pista del Solideu Sant Cugat.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova a Brian i Charles. Un particular inventor que viu aïllat de tot fabrica un robot perquè li faci companyia. També s'estrena El Suplente, un film argentí protagonitzat per un mestre que comença a treballar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. I Eduardo Casanova presenta un film inclassificable que ja ha aconseguit molt bones crítiques, La Piedad.
Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. En realidad es un establo. Las cosas estaban un poco patas arriba en mi vida. Estaba muy depre. ¡Ah! Porras fritas. Y me puse a hacer cosas.
Brian i Charles arrenca amb en Brian, un particular inventor que viu aïllat de tot i tothom, submergit en una profunda depressió. És hivern i no té ningú amb qui parlar. Llavors, fa allò que qualsevol persona amb seny faria si es trobés en una situació tan melancòlica. Construeix un robot.
Hay un mundo enorme ahí fuera. Un mundo grande y pernicioso.
Dios mío.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Son pájaros.
Muy
pernicioso.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Para tirarse a dormir. ¿Leíste El Facundo de Sarmiento?
Sí, claro. Civilización y barbarie.
Bienvenido a la barbarie.
El protagonista de El Suplente és en Lucio, un professor de lletres a la Universitat de Buenos Aires. La vida acadèmica ja no el motiva i vol que els seus coneixements puguin marcar la diferència. Així que comença a ensenyar a un barri marginal de la perifèria de Buenos Aires. Necessitarà tot el seu enginy per tirar endavant les classes i, a la vegada, creuarà tots els límits i prejudicis per intentar salvar un dels seus alumnes de la persecució d'un narco.
¿Y sabes por qué lo hago?
porque yo creo que vale la pena.
Ella es como el sol. Si te alejas demasiado, te congelas. Si te acercas demasiado, te abrasas.
El realitzador Eduardo Casanova dirigeix La Piedad. Àngela Molina interpreta la mare d'en Mateo. Tots dos viuen en un món de color rosa, un microcosmos amb ells com a únics habitants, fins que un dia a ell li diagnostiquen un càncer. Història d'amor incondicional, film de terror, melodrama malaltís amb matisos de thriller, tot plegat és La Piedad, una pel·lícula difícilment classificable.
Quiero ver a mi padre.
¿Dónde está tu madre?
Tiene cáncer.
Llamo Marta, pero si quieres me puedes llamar mamá.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 12 de gener un home com a presumpte autor de 4 atracaments a punta de pistola a benzineres de Tarragona en només 48 hores. El lladre de 25 anys i amb nombrosos antecedents utilitzava una arma de foc simulada per intimidar les víctimes i ja ha ingressat a presó. La investigació policial es va iniciar el 21 de desembre passat arran de l'atracament amb arma de foc en una gasolinera de Tarragona. En aquest cas, el pispa va accedir pels voltants d'un quart de nou del vespre dins de la botiga de la gasolinera i un cop a l'interior va apropar-se al treballador i va exhibir una arma de foc per intimidar-lo i reclamar-li la recaptació de la caixa. En altres informacions d'interès de gaire local, Terram, la cooperativa de la Sénia que es dedica a fomentar la inclusió laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual, està a punt de treure al mercat el seu primer oli, que han batejat amb el nom d'Estacler, per recordar que aquests joves emprenedors van guanyar el Premi Emprèn 2022 de la Diputació de Tarragona. Ens ho expliquen els companys